Gairebé 40 anys en una mateixa empresa, una afirmació que ja pocs poden dir, però que és l'experiència de l'actual director general de Roche Diagnostics a Espanya, Jaime Vives. Benvingut a Cugat Media.
Moltes gràcies.
Aquest agost es jubila. Després de 38 anys a Roche, els últims 14 com a director general, quin balanç en fa?
Bé, ha estat una experiència personal i professional extraordinària. Jo he tingut l'oportunitat de treballar 38 anys amb la mateixa empresa, però a diferents llocs i a diferents funcions. Això fa que quasi bé cada 4 anys, 5 anys, canviava de feina. Que des del punt de vista professional és molt enriquidor i personalment és una experiència molt bonica.
Com dèiem, els últims 14 com a director general, quin creu que ha estat el seu màxim encert com a director?
No, això és molt difícil. Això és una trajectòria, és un tema de dia a dia. Hi ha moments àlgids, moments puntuals, on et trobes més satisfet del que fas, però jo crec que el que és bo veure és la trajectòria, com estava aquesta empresa fa 14 anys, com està ara, veure com ha evolucionat, i especialment el paper cada vegada més important que aquesta empresa juga en el món de la sanitat, i el valor que estem aportant en el sistema sanitari. I quan veus que portes un valor i que realment el que fas serveix perquè la societat estigui millor, això és el que dona satisfacció realment.
I a més ara coincideix en un moment pel sector sanitari molt important. Creu que les empreses d'aquest sector han estat a l'alçada de la situació?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Nosaltres ens ha tingut una miqueta en segon pla, perquè realment els que s'emporten el protagonisme des del punt de vista més positiu és el professional sanitari, el que ho han donat tot, han treballat hores, han treballat sense, quasi al començament us en recordeu, quasi sense protecció, o sigui que amb un tema de risc fins i tot personal, i ho han donat tot. Però l'empresa ha estat darrere. L'empresa, la nostra empresa, per exemple, des que això es va començar, hem estat treballant dia i nit. Nosaltres hem tingut que reforçar molts processos, especialment logístics, per aconseguir fer arribar el producte que és tan i tan necessari en els hospitals i a tots els punts on s'estava fent servir.
De fet, perquè la gent ho pugui entendre, una de les coses que s'encarrega a Roche és del diagnòstic, de les màquines de diagnòstic que tenen els hospitals. Ha estat un moment de posar de prova per Roche?
Correcte. Nosaltres som els del PCR, eh? Si això és... Fa un any ningú sabia res de laboratori, avui en dia tothom parla PCR, i anticossos, i antígens, i com si ho sapiéssim. I això ha estat realment una tasca tremenda, tremenda. Al començament de la pandèmia hi havia una necessitat de diagnòstic molt, molt important, que nosaltres vam tractar de suplir, però mai vam aconseguir suplir-la al 100%. I sort que van haver altres empreses que també es van anar sumant i avui en dia tenim una estabilitat. Però els inicis van ser realment molt durs, però molt necessaris. Nosaltres amb el tema del PCR vam aconseguir que les autoritats sanitàries comencessin a gestionar les infeccions, les quarantenes, els diagnòstics, etc. Per aclarir una miqueta, nosaltres el que fem són reactius i màquines per diagnòstic clínic. El PCR nostre, si us en recordeu, la pandèmia es va comunicar en el món occidental, d'alguna manera, l'últim dia de l'any 19. Els primers 15 dies de l'any 20, el virus es va seqüenciar a la Xina i un dels grans fites, les grans coses diferents que s'ha fet en aquest any és que aquest coneixement científic es va posar en una red pública perquè tots els científics del món hi poguessin accedir. El dia 30 de gener nosaltres ja teníem el primer test de PCR al mercat. És a dir, va anar molt, molt ràpid, però podeu imaginar tot l'esforç de tota una empresa darrere perquè això fos una realitat. Quan ens arriba el test aquí, l'esforç nostre va ser entrenar els professionals, portar l'equipament, portar els reactius, tota la logística, dia i nit, gestionar la manca de producte. A cada hospital en volia més i més, i no en teníem per tots, i no ens gestionava tot això. O sigui, ha estat un any molt, molt intens, però crec que el valor del que fem s'ha posat en una evidència que potser no havia abans. No?
I els gestors de la sanitat pública, l'administració, ha estat a l'alçada d'aquesta pandèmia?
És molt difícil jutjar-ho. Jo crec que era tan, perdó, tan nou, tan diferent tot, que s'ha fet prova i error. Prova i error. Ja fem això, no funciona... Jo no vull aquí jutjar si s'ha fet millor o pitjor. Hi ha exemples d'èxit a altres llocs. Aquí tampoc s'ha fet... hi ha exemples de gestió molt pitjor amb altres també. S'ha fet el que s'ha pogut, s'ha fet el que s'entenia que s'havia de fer, donat que el coneixement era molt reduït al començament. Avui en dia crec que ara ja podem navegar bastant millor, no? Però al començament va ser molt difícil, fins i tot també, òbviament, per les autoritats.
Què n'opina? Parlava d'aquest esforç, no?, de les empreses, el compartir coneixement per després obtenir també productes que serveixin i siguin útils per la situació que s'està vivint en aquell moment. Què en pensa, per exemple, ara que es parla de la liberalització de patents, per exemple, en el cas de les vacunes?
Aquesta, diguem-ne, necessitat o emergència mundial ha portat una nova fase de col·laboració entre empreses que potser no era tan evident abans o que es feia poquet. O sigui, la indústria farmacèutica, com altre tipus d'indústria innovadora, viuen de desenvolupar una cosa i amb la patent et dona un temps per poder recuperar aquesta inversió. Això, la patent el que serveix és que et protegeix el teu coneixement o la teva propietat intel·lectual, de manera que tot el que has invertit per fer un producte, després tens uns anys per recuperar-ho. I les patents tenen una vigència d'uns anys i després acaben, no? El que s'ha fet, i això crec que obre una nova etapa en el món de la indústria sanitària, és la col·laboració entre empreses. Públic-privat sempre s'ha fet, especialment aquests països on la recerca bàsica està molt a prop de l'empresa i la transferència d'aquest coneixement és fàcil. Estem parlant de països, lamentablement no és el nostre cas, però hi ha altres països on això funciona molt bé, no? Però entre empreses aquesta col·laboració no és tan evident ni tan habitual. I això s'ha fet, s'ha aconseguit. Hi ha empreses que estan col·laborant entre ells des del punt de vista de recerca i sobretot des del punt de vista de fabricació. Aquí tenim, per exemple, un laboratori, que és el Jofre, no me'n recordo, el Reig Jofre, d'aquí de Cornellà, que ells se fabriquen, o estan a punt de començar a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. Col·laboració entre empreses. Hi ha altres empreses en l'estat espanyol que també estan fabricant o començant a fabricar vacunes d'altres productors. És a dir, la col·laboració, tant a nivell de recerca com sobretot a nivell de producció, això s'està donant i és una nova forma de ser més àgils i molt més proactius per aconseguir aportar aquest valor assistencial a la població. El tema patents, em preguntaves. Desenvolupar un producte, especialment aquí es parla de medicines, no? O una vacuna que no deixa de ser una medicina, porta molt de temps i molts diners d'inversió. Típicament una medicina avui en dia trigues uns 10 anys per fer-la i la inversió pot arribar a ser 1.000-1.500 milions, com un promig. Llavors, l'empresa que fa això posa els diners d'entrada, però després la patent ajuda, el que et deia, no?, a recuperar aquesta inversió. Si aquesta protecció de patent no es dona, és molt difícil que després les empreses tinguin les capacitats o els incentius per seguir desenvolupant producte innovador. Aleshores, el sistema de patents ha sigut fonamental per la innovació farmacèutica. Sense patents, segurament la innovació no seria la que és avui en dia i tindríem unes eines assistencials i unes eines terapèutiques molt inferiors al que tenim avui en dia. Aleshores, compartir el que et deia, llicències de fabricar, compartir coneixement perquè altres països del món puguin fabricar els productes, jo crec que és adequat i s'està fent, però el que és mantenir o trencar una patent no crec que sigui algo que solucioni el problema, perquè la patent només és una propietat intel·lectual. Darrere hi ha persones, hi ha coneixement, hi ha estructura, hi ha màquines, hi ha moltes coses que no es poden replicar d'una forma tan fàcil.
Aquí, en aquest cas concret, hi hauria també una forta inversió pública, per exemple. No sé si els criteris de protecció que genera una patent queden més diluïts en un cas com les vacunes contra la Covid.
Amb això jo estic d'acord, perquè les vacunes, concretament el cas de les vacunes, tant l'Astra, bueno, Anglaterra com el govern nord-americà i la Comissió Europea han posat molt diner perquè això perquè això funcionés amb aquesta rapidesa. La gent s'espanta dient com és possible que una vacuna triga tants anys en fer-se i aquesta l'hem fet en mesos. Molt diner. Molt diner i molta gent. Molta gent, molta gent. I aquesta, diguem-ne, compartir dades, compartir coneixement amb cents i mils d'investigadors arreu. És cert, i jo desconec, perquè Roche no és una empresa que estigui en el món de les vacunes, per tant no tinc coneixement intern, però jo reconec que si hi ha una inversió pública, òbviament hi ha que haver un retorn d'alguna manera, que imagino que això està establert en els contractes que els governs tinguin amb aquestes empreses.
L'altra variable seria la qualitat. No estem parlant de qualsevol producte, estem parlant, en el cas de Roche, de reactius per diagnosticar més ràpid la presència de la malaltia, estem parlant de vacunes. Qualsevol empresa pot fer qualsevol cosa o la qualitat és un punt a tenir en compte?
Això és un bon punt. Hi ha productes que són molt fàcils de fer i pots fer amb una infraestructura relativament escassa. Aquests productes biològics dels que estem parlant ara són molt, molt delicats. Per tant, per tenir un producte de final de qualitat i sobretot reproduïble, perquè una cosa és fer-ho a petita escala, això és més o menys fàcil, però fer aquests milions i milions de dosis que tots tinguin la mateixa, diguem-ne, qualitat i que no tinguin problemes de variabilitat entre lots, això necessita grans infraestructures industrials que estan a l'abast de molt poca gent.
La relació entre les empreses sanitàries, com pot ser Roche, i l'administració no sempre és fàcil. És un equilibri complicat perquè, al final, són empreses privades que estan donant un servei públic o estan ajudant a un servei públic. Com és aquest equilibri administració-empresa privada en el sector sanitari?
En el cas concret del nostre país, el sector sanitari és el client, d'alguna manera. Nosaltres som el proveïdor. I això és un tipus de relació que nosaltres estem tractant de fer evolucionar cap a una relació més de socis, perquè no podem nosaltres proveir uns productes que li agradin a tothom, perquè cada centre, fins i tot cada metge té la seva manera d'entendre o de practicar la medicina i tens que anar-te adaptant a el que aquesta necessitat requereix. Això necessita, doncs, una interacció entre el que el client, que seria el sistema sanitari públic, i l'empresa, és el client el que necessita en aquell moment i com l'empresa pot ajudar a adaptar el producte bàsic que té en aquesta necessitat concreta. Això fa que aquesta relació que tenim avui en dia, que és ells compren, nosaltres venem, és una mica limitada en els beneficis que podem oferir en el sistema. Fins ara, jo diria que funciona bé. És a dir, les administracions tendeixen a ser molt burocràtiques i la burocràcia és una cosa que no necessàriament comporta eficiència ni eficàcia. Hi ha un gran problema global, no només a Espanya, sinó a tota Europa, que és la llei de contractació pública, que està dissenyada per comprar coses en general, però no té una, diguem-ne, una especialització en el que és producte sanitari. Per tant, inhibir un producte sanitari amb una llei que et serveix per comprar, jo què sé, mobles o làmpades, és un pèl complex. Llavors, aquesta necessitat d'evolucionar aquesta relació s'ha vist, la promovem nosaltres, però hi ha moltes persones professionals del sector públic que ho han entès igual i estem evolucionant aquesta relació. L'important és que hi hagi confiança, que no es pensi que nosaltres anem a fer alguna cosa que no és correcta o que els enganyarem. O així. Aquesta confiança bàsica, que és el que jo crec que Roche s'ha guanyat durant molts i molts anys en el mercat i llavors això permet establir aquest tipus de relació de confiança que fa evolucionar la relació público-privada amb una mena de societat per aportar un valor final al pacient, que és el que tots busquem.
Ara mateix l'estat espanyol els hi deu diners?
Poquets.
Poquets.
Poquets. Això ha millorat molt. Fa uns anys enrere era d'escàndol. Era d'escàndol. Les teníem dies per cobrar que passaven de 2 anys, fins i tot 3. I això variava una mica de comunitat en comunitat, però eren fins 1.000 dies i coses d'aquestes. Quan la llei marca 30 dies. Aleshores va haver un punt d'inflexió en el govern anterior, en el govern de Mariano Rajoy, quan el senyor Montoro era el cap d'Hisenda, va haver un punt d'inflexió. Es van abocar a millorar això, perquè per una empresa gran el cobrar a 2 anys és un gran problema, però vas tirant. Però hi havia moltes empreses petites que acabaven, no per problemes de solvència, sinó per problemes de liquidesa, no tenien diner. Tot això s'ha arreglat i avui en dia estem cobrant, o sigui, el terme mig de pagament de l'administració cap al nostre sector, 93 mesos, més o menys.
L'han trucat molts ministres o consellers?
Home, en aquest temps de la pandèmia tothom estava molt nerviós. Jo he rebut trucades del ministre, de presidents autonòmics.
Què li demanaven?
Més tests. Més tests. Necessitem més. Jo faig el que puc. Hi havia molts nervis. Sobretot recordo a la maig, juny de l'any passat, juliol, era una situació molt, molt complicada. L'enfermetat no es coneixia, no se sabia contractar, i això portava, hi havia molta inquietud. Llavors volien més tests per poder fer la feina que era important, que era diagnosticar ràpidament no només la persona que presentava els símptomes, sinó els que haguessin pogut estar també contagiats encara que els símptomes no fossin tan evidents. Hi havia molt de nervis. Per la pandèmia. En altres èpoques sense pandèmia, la relació amb les conselleries de sanitat i tal és regular. És regular perquè hi ha projectes que van més enllà de producte d'aquell moment que necessiten, sinó que són projectes que desenvolupen amb el temps. Aleshores, és molt habitual la relació.
Com creu que hauria... Parlava abans d'aquesta relació, sobretot contractual, en el sentit d'oferir serveis a... hospitals, per exemple, de la xarxa pública. Ara parlava de la llei de l'administració de contractacions, que s'ha de passar uns concursos, les empreses com Roche es presenten aquests concursos i la que guanya doncs, ofereix aquest servei. Com hauria de ser perquè fos més àgil, potser, aquesta relació contractual?
Home, el tema de que hi ha que passar una criba, això és evident. És a dir, no volem nosaltres ser els únics que tenim alguna cosa i no competir. O sigui, la competència és un dels valors que té, que tenim en aquest concepte econòmic que tenim en el món occidental, que aporta o fa que el valor es maximitzi. Perquè si tu estàs competint amb algú, el que t'interessa és fer-ho millor. I això porta que cada vegada els productes i els serveis siguin millors. Llavors, aquesta competència és bona. El tema és que no és el mateix comprar una cosa que no porta un valor addicional, com un moble, com deia, com un producte diagnòstic, perquè ja no compres un producte diagnòstic, compres un projecte que permetrà en aquell centre concret donar un diagnòstic en tantes hores o fer un programa assistencial millorat en base a el que surt del laboratori. Us podeu imaginar que sense un PCR, sense un diagnòstic de coronavirus, no es podia haver gestionat res. Perquè si tu no podies diagnosticar la persona i l'entorn, no podies fer res més que rebre'ls a l'hospital i posar-los a l'UCI quan calia. Aleshores, el laboratori ha jugat un paper fonamental, però no és només un producte, és tot un procés de màquina, de gent, de servei, de concepte, d'algoritmes, de que si això et surt negatiu, aleshores fes això, tal i qual. És a dir, tot una cosa bastant més complexa, que el que fa és que s'estableixi aquesta relació. Aleshores, la compra freda per concurs és la forma de contractació de l'Estat i suposo que és com ha de ser. Però les discussions prèvies, com ofereixes tu el teu producte, és on allà ve aquesta interrelació constant amb el professional.
Roche té des de fa molts anys la seu aquí a Sant Cugat. Quina relació té amb el municipi, l'empresa?
Bueno, nosaltres vam afincar aquí, ens traslladar aquí l'any 2003. Abans estàvem a Barcelona, i com moltes empreses que s'havien creat. De fet, aquesta empresa aquí a Espanya es va fundar en 1933. Ja té uns anyets. I sempre va estar a Barcelona, al carrer Copèrnic, Montaner. Sempre va estar allà Però, clar, això anava creixent, i allà les condicions ja no eren adequades. I aleshores es va fer un acord amb Incasòl, que és el propietari de tot aquest polígon, i es va comprar aquesta parcel·la, i des d'aleshores estem aquí.
És un bon lloc, Sant Cugat, per ubicar una empresa com Roche?
Nosaltres ho hem pensat molt. O sigui, Sant Cugat té molts beneficis. En primer lloc, des del punt de vista logístic, està molt ben situat, perquè tens les autopistes que porten directament a Europa, diguem-ne. Nosaltres rebrem, no sé, 2, 3, 4 trailers diaris. Llavors, si estigués complicat, la logística seria bastant més difícil. És immediata, i això ens permet tant rebre com després sortir per distribuir tots els productes que distribuïm tant a Espanya com a Portugal a client final, no? A hospital, etc. O sigui, la ubicació logística és molt important. Després tens una ubicació de talent. Nosaltres som una empresa innovadora, una empresa que es basa molt en el talent de les persones que treballen aquí. I a Sant Cugat és bastant atractiu per a moltes persones. Llavors és relativament fàcil captar talent i gent que vulgui venir a treballar aquí. Tens una miqueta l'entorn de la universitat, tens l'entorn d'ESADE aquí a Sant Cugat, tens empreses del sector aquí, tot això fa que sigui una mena del que està de moda dir un clúster, una mena d'entorn on és més fàcil interaccionar, i això fa que les empreses innovadores trobin un bon lloc per compartir coneixements, per conèixer i per anar, diguem-ne, millorant l'entorn. Tens un tema de qualitat de vida, també. O sigui, Sant Cugat és un lloc que té tot això que ara la gent no veu, però que es veu des de la finestra. És una qualitat de vida, jo crec que per damunt de la mitjana del que tenim a Catalunya, i ofereix un nivell de vida per la gent que ve, tant d'aquí com molts expatriats o molta gent que talent que ha de venir de fora, i que també aquí s'hi troba a gust. Aleshores, és un molt bon lloc, està molt a prop de Barcelona, per tant, no és la comunicació relativament fàcil, i ens ofereix tot aquest entorn, l'espai i les capacitats logístiques, i, com esteu veient ara, l'espai per seguir creixent, per reconstruir un edifici nou, que ens permetrà seguir col·locant aquí a Sant Cugat diverses funcions internacionals que estarien en un altre país si nosaltres no tinguéssim aquestes estructures.
Què és el que acollirà aquest nou edifici que permetrà cap a on creixerà Roche Sant Cugat?
Nosaltres, des de fa ja uns anys, de fet, aquesta filiada sempre ha sigut pionera en el tema digital. O sigui, el laboratori, clar, hi ha màquines i tal, però sobretot el laboratori són dades. O sigui, de cada tub de sang que treuen per anar al laboratori i fer-ne una anàlisi, treuen valors, dades, moltes i moltes dades, i la gestió d'aquestes dades és cada vegada més i més important. Llavors, la part de software que va al voltant de tota aquesta infraestructura de laboratori cada dia és més rellevant per la informació que pot donar. Més enllà d'un valor concret d'un anàlisi, és tota la gestió de les dades agregades, el poder extreure conclusions, poder fer recerca, etc. Aleshores, el focus, com aquesta afiliada sempre ha estat pionera comparada amb altres afiliades de l'entorn, d'altres països de l'entorn, aleshores es va començar a crear un entorn de coneixement, una base de coneixement, que ha fet que el grup global des de Suïssa s'hagi fixat que en aquesta necessitat de desenvolupar productes de software al voltant del laboratori, quin lloc havia. Les primeres aproximacions va ser anem al lloc barato. El lloc barato és la Índia o és a Filipines. Però es va entendre que l'important és el coneixement. Per tant, al final l'empresa va decidir invertir aquí i posar tota aquesta infraestructura en marxa per poder acollir totes aquestes funcions, fonamentalment de desenvolupament de software de dos nivells. Software de gestió de dades de laboratori, i després hi ha un software que en diem de decisió clínica, que el que fa és, amb aquestes dades de laboratori, generar un coneixement que el metge tractant li serveix o li facilita molt la decisió terapèutica que després hagi de prendre.
En aquesta decisió d'ubicar aquí a Sant Cugat aquesta línia de negoci, quin tant per cent ha influït el senyor Jaime Vives, director de Roche Espanya, perquè això estigui aquí i aquesta divisió tingui el pes que té dins el grup global?
No, jo crec que és un tema de bla, 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 bla. O sigui, ara ja no viatgem, però abans de la pandèmia ja estava un o dos cops al mes a Suïssa. I llavors, clar, trobes en gent, parles, vas fent, i bueno, anar convencent, i també, sobretot, per l'equip. O sigui, l'equip demostrava que si jo deia el Sant Quat ho fem molt bé, era perquè l'equip de veritat ho estava fent molt bé. Llavors podíem demostrar que el producte, la qualitat de coneixement, la qualitat dels professionals que tenim aquí, feien un producte que era de nivell no local, és global, perquè aquest producte que es fa aquí es fa servir arreu, no? Aleshores, és un tema, bueno, d'apalancar-se amb la qualitat de la gent que treballa aquí i ensenyar-ho als que tenen que prendre les decisions, no?
Ara que està a les portes de la jubilació, li fa por que el canviar de persona al capdavant d'això, això pugui canviar i que tot el negoci d'Espanya pugui quedar més diluït, donant pas a altres punts forts del grup?
No, no ho crec, per una raó bàsica. En primer lloc, perquè ja portem una inèrcia. En segon lloc, perquè hi ha un canvi que s'ha accelerat en el tema de la sanitat en general i especialment al laboratori, que és la gestió de les dades. I això aquí ho fem molt bé. O sigui, jo no diria que aquí siguem un centre de recerca bàsica de biologia, perquè no tenim les condicions ni estem preparats, i en canvi a Alemanya, a Suïssa ja tenen centres, i als Estats Units on fem tot això, no? Però el món digital necessita una forma de desenvolupament diferent, molt més àgil, molt més d'interacció amb el client, perquè tu fas alguna cosa que penses que és correcta, però tens que interaccionar per veure que després com ho millores, etcètera, si el mercat t'accepta, i això fa que sigui molt més àgil, i això permet que en aquest centre que tenim aquí, amb la inèrcia que portem, el coneixement que tenim i un mercat, uns clients, que també han estat pioners en aquest tema, ens posiciona com un dels millors centres mundials per fer aquesta cosa. Llavors, jo no crec que això vagi cap enrere, al contrari, jo crec que anirà cap endavant.
Li hem de preguntar qui el substituirà.
Em substitueix una persona que es diu Adriana Rubio, i ella vindrà, quan jo me'n vaig més o menys, estarem unes setmanes de transició, i és una persona que porta molta experiència, de fet ja ha treballat aquí també, i ara està com a cap d'Amèrica Llatina. Ella porta tot el que és la regió d'Amèrica Llatina. I
bueno, de Colòmbia, em sembla.
És colombiana, i ella portarà doncs tota aquesta experiència, bagatge. És una persona molt ben, diguem-ne, interioritzada dins de les estructures de la casa matriu, per tant, que això és important. Perquè vulguis o no, som una afiliada d'una casa matriu, i aquestes interaccions, com el que parlàvem abans, que et rebin i t'escoltin, això és important. Llavors, jo, ella crec que és una persona de molta valua i que portarà això cap endavant.
Marxa amb la sensació de deixar els deures fets?
Bueno, mai s'acaba, no? Això és com fer un edifici i vas posant un pis, i després vindrà un altre pis, i vindrà... O sigui, mai s'acaba. Jo, personalment, estic satisfet de tota la meva trajectòria d'aquests 38 anys, i crec que el resultat de la meva feina, pues, és bo, i en aquest sentit me'n vaig satisfet. Els deures fets, bueno, ja et dic, mai s'acaba. Hagués pogut fer més coses, segurament, en faria més, també, però hi ha un moment a la vida que arriba que has de deixar pas, no?
Quins reptes li tindrà per endavant la senyora Rubio? Què li quedarà sobre la taula i haurà d'entomar?
No és poca cosa. És aquest canvi que dèiem d'un món de laboratori molt físic, molt d'aparell, molt de reactiu, a un món molt més digital. I aquest canvi és entrar en models de negoci diferents, amb interaccions d'una altra manera. El que parlàvem abans de la contractació pública, no està desenvolupada aquesta llei per comprar software. O sigui, no hi ha mecanismes fàcils. Per tant, tot això serà crear crear juntament amb els nostres clients aquests, aquests camins, aquestes formes, perquè aquest valor que aporta aquestes tecnologies puguin arribar al pacient d'una manera més ràpida. Per tant, el repte és important, és un repte digital, que és un canvi de model de negoci de la nostra indústria.
Estem anant cap a un diagnòstic i una medicina absolutament individualitzada. Aquest seria el futur de la companyia i del sector gairebé.
Jo crec que individualitzar a nivell individu és, no crec que hi arribem, però el que nosaltres en diem medicina personalitzada, medicina de precisió, això és el futur, és el present avui en dia i cada vegada serà més, gràcies sobretot a la capacitat diagnòstica de les noves tecnologies. Perquè avui en dia tu pots diagnosticar amb una persona que té una malaltia comuna a altres persones, però que té una particularitat concreta en aquell individu, i llavors el tractament ha de ser diferent que el que donaries a nosaltres. No? Per exemple, un cas molt, molt evident és l'oncologia. En oncologia tens càncers que fins ara es diu és càncer de pulmó, és càncer de mama, és que... i no és tan així. O sigui, el càncer està en el pulmó, però el tipus de càncer pot ser molt diferent d'una altra persona que té càncer en el pulmó també, però que té unes altres, diguem-ne, mutacions que fa que el tractament hagi de ser diferent. Aleshores, puguem diagnosticar al màxim nivell possible aquesta malaltia, aleshores et permet, diguem-ne, personalitzar la teràpia que li dones. A oncologia, avui en dia, això és un fet bastant extens, falta molt, però vull dir, però això arribarà a altres malalties també, o altres àrees d'malaltia.
Arribats a aquest punt, havent passat fins i tot una pandèmia al capdavant d'una empresa vinculada al sector sanitari, en aquest cas a través del diagnòstic, 38 anys a la mateixa empresa, amb moltes tasques, com ens explicava al començament d'aquesta entrevista, i ara què, amb la jubilació, què pensa fer?
Bueno, gaudir-ho, no? No, tinc alguns projectes, no diré professionals, són més d'ajudar, de tornar a la societat el que he après, el que he gaudit, i tractar d'ajudar amb temes de voluntariat, etc., el que pugui tornar.
Doncs Jaime Vives, director general de Roche Diagnostics Espanya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i atendre'ns.
Un plaer, moltes gràcies.